veritat, no està en qüestió.
Hi ha uns acords que no defalleixen. Bé, en tot cas, hi ha uns acords que van minvant al llarg del temps, perquè l'acord d'investidura deia que ara mateix IRPF s'estaria recaptant el 2026. Per exemple, parlava de concert econòmic solidari.
Però això no s'ho creia ningú. Això... No s'ho creia ni el que ho firmava.
Doncs per això, però no faran caure el govern.
Per això dic que el pecat original és...
Deixar-se enredar.
Els te... no, no, els termes en què es pacta
el
un...
El pecat original és enredar la gent. Vull dir, enredar els votants. I mira, tu mateix has dit una cosa que tens molta raó, que és que fa massa temps que la gent utilitza la negociació de pressupostos pues, com un cromo polític i el de menys... Però el problema és que tots aquests partits se'ls hi veu molt el llautó. Llavors jo crec que si la negociació pressupostària fracassa, tinc la impressió que tindrà més desgast per aquests partits que pel Salvadilla, que el Salvadilla és el que tindrà que prendre una decisió. Si això, si tira endavant, com tu deies, espera amb suplements de crèdit, o si adelanta eleccions. Però que ningú crec que tal com s'està veient, se li podrà atribuir amb ell que no hi ha, que no hi hagi hagut acord de pressupostos, perquè és molt evident perquè no volen votar els pressupostos. I per això crec que tots aquests partits autoproclamadament nacionalistes i d'obediència catalana...
Que només n'hi ha un, que és Esquerra,
dona. Es fotrà una castanya com
un piano. La castanya està prevista perquè hi ha un desplaçament del vot independentista i també d'una altra mena de vot, aliança. I aquesta...
I per què i aquesta,
serà? No, per què serà? Doncs és molt fàcil. Perquè senzill, no, per què serà? Perquè la gent veu que Esquerra... No, escolta, vostè vol continuar cantant, ja pot anar a l'Eurovisió també.
I, no, no, i la no gent, deixa estar la gent, prohibit,
bueno, vol deixar parar una mica els altres. I la gent, els votants, estan farts d'aquests enredos.
Clar.
És a dir, la gent que vota Esquerra i la gent que vota Junts, molts votants o van a l'abstenció o aniran a opcions com a aliança. Per què? Perquè veuen que tot això que... I això és precisament una mica el que li està passant a Esquerra. Esquerra posa unes condicions. La condició que podem dir el que vulguem d'aquestes condicions, però les posa.
I el PSOE les vota.
I el PSOE les vota. Quan el PSOE enreda Esquerra, una part del votant d'Esquerra també és lògic que diga doncs anem a votar uns que siguin més contundents. Perquè ha passat sempre històricament. Mm. I això tornarà a passar.
Són les 9 i 2. Ara parlarem de pressupostos. D'aquí a mitja hora ens acompanyarà Elisenda Alemany, secretari general d'Esquerra Republicana. Però a banda, volem parlar també del que està passant a Iran, amb Estats Units i Israel, i també, abans d'entrar en matèria en el que està passant, posar l'accent en el fet que hi ha molts catalans que no poden tornar a casa. És el cas de la Sílvia. Sílvia, bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
On et trobes, Sílvia?
Pues actualment a Doha.
A Qatar.
A Qatar. Mm? Sí.
I què hi fas, a Doha?
Pues en el meu cas em va agafar que jo estava tornant de Nepal, estava fent escala a Doha. Vaig anar a Nepal, vaig fer un viatge llampec per a la boda d'un amic meu d'allà. I un viatge molt curtet, i el dissabte tornava, vaig agafar a les 9 del matí el vol de Katmandú a Doha, i quan vam arribar a Doha pues ja, ja hi havia la problemàtica i ens hem quedat atrapats a Doha.
I què és el que vas veure? Com et vas sentir?
Bueno, jo realment, o sigui, quan vam aterrar a Doha, sí que és veritat que vam rebre ja als telèfons mòbils un missatge d'emergències que estava escrit en àrab. Llavors no, o sigui, no sabíem el que hi ficava, no? Vam preguntar a personal de terra d'allà, el que passa que era personal que no parlava àrab. I quan finalment vam poder parlar amb personal de Qatar Airways, ens van explicar que havien tancat l'espai aeri, però en cap moment, o sigui, érem conscients de la magnitud que podia agafar l'assumpte. De fet, pensàvem que hi hauria un endarreriment dels vols, però que podríem sortir el mateix dia.
Per tant, inicialment estaves atrapada a l'aeroport i diumenge sí. Va ser quan els van evacuar també per amenaça d'atacs.
Sí, exacte. Ens van evacuar la matinada del dissabte al diumenge. Ells el que ens deien és que ens anirien donant informació periòdica. Jo vaig aterrar sobre les 12 del migdia. Ens van dir que ens donarien informació a les 3 de la tarda. A les 3 de la tarda ens van dir que continuaria l'espai aeri tancat, que la següent informació seria a les 7 de la tarda, i a les 7 de la tarda ens van dir les 3 de la matinada. El que va passar és que en aquest període de temps, en aquest interval de temps, a la 1 o 1 quart de la matinada ja ens van dir que havien de desallotjar l'aeroport.
No sé si tu treballes, tens feina, tens família, que t'està esperant, com ho estàs gestionant tot això?
Pues de la manera que puc, el pitjor és el tema de la família, perquè tinc un nen de 3 anys i mig, que no va venir a la boda perquè, bueno, ja et dic, era un viatge així express de molts pocs dies i eren moltes hores de vol i també diferència horària i no volia canviar les seves rutines, llavors es va quedar a Barcelona amb els meus pares I, bueno, això pues, és el més complicat. El tema de la feina, pues, sí que puc teletreballar, però també la situació és una mica complicada, no? Perquè és constantment una muntanya russa d'emocions i hi ha moments del dia, pues, en funció de tot el que passa aquí, de la informació que ens va arribant, pues, que ja estàs millor i d'altres moments pues, que estàs pitjor. Mm.
Perquè ara entenc que ets un hotel a Doha?
Sí, això, Qatar Airways.
Això ho paga, sí, la companyia aèria?
Bueno, la primera nit ho va pagar la companyia aèria. La veritat és que estem molt contents del tracte rebut per part de Qatar Airways. Es van encarregar de fer tot el procés d'evacuació. Sí que és veritat que no va ser ràpid, o sigui, vam sortir de... Bueno, des que ens van dir que havíem d'evacuar l'aeroport, que era la una i pico de la matinada, fins que vam arribar a l'hotel, que eren les 6 del matí, va passar molta estona, però eren molts viatgers els que havíem d'estar... bueno, els que havíem de sortir de l'aeroport, i es van encarregar de tot, del transport, de buscar-nos un hotel, hotel, de tot, i la primera nit sí que se'n van fer càrrec ells i les posteriors ja se'n fa càrrec el govern de Qatar, que també s'està portant molt
bé. I l'ambaixada espanyola, què és el que et diu? Quina resposta et dona per poder tornar?
Bueno, és que l'ambaixada espanyola, la veritat és que no s'està portant gens bé amb nosaltres, no ens dona informació, o sigui, els escrivim, no ens contesten, però és que s'estan portant malament amb nosaltres des del primer moment, perquè quan va esclatar tot, quan es va veure pues, el que estava passant, hi va haver membres d'ambaixades d'altres països com la d'Itàlia, França, Alemanya, que van anar a l'aeroport a preocupar-se pels seus ciutadans i els membres de l'ambaixada d'Espanya estaven dormint. Llavors, s'han portat malament des del primer moment. Sí que és veritat que abans d'ahir la nit l'ambaixador es va ficar en contacte amb nosaltres, però perquè li va dir el ministre d'Exteriors per queixes que estava rebent de presidents de comunitats autònomes que estan en contacte amb alguns viatgers d'Espanya.
O sigui, tu ara mateix no saps res de quan podràs tornar, res.
No, l'únic que sé és que no pot ser de forma imminent i en base a les notícies que anem rebent de com s'estan produint els aconteixements, pues cada vegada pensem que l'estància d'aquí serà més llarga, perquè les coses no evolucionen com s'esperava que evolucionessin.
Clar.
És una situació complicada.
Home, sí, pel que m'estaves explicant, sí, perquè si ets mare soltera, sí, d'un nen de 3 anys i mig, doncs... Sí, clar, sí, que està amb els avis i segurament no pateixes en aquest sentit, no?
Però, no, clar,
però sí que emocionalment ha de ser dur, clar.
És molt dur. És molt dur.
Sílvia, una abraçada molt forta i seguim, si et sembla, en contacte i ens vas explicant, sí, com estàs per anar-ho seguint.
Sí, però ja dic, sembla ser que la cosa no es resoldrà de forma immediata. Estan havent atacs constantment, per exemple, aquesta matinada a la una i mitja hi ha hagut un atac fort, no sé encara on ha estat l'atac, així com sabem que ahir, per exemple, a la tarda en va haver amb una planta refineria de gas, d'aquesta matinada no sabem on ha estat. Inicialment els objectius eren interessos americans, però ara ja no són només interessos americans. Llavors no sabem cap on poden anar les coses.
Sílvia Culleré, catalana atrapada a Doha, Qatar, gràcies. Una abraçada i ànims.
Gràcies a vosaltres. Tenim gràcies. Contacte. Adéu, bon dia.
Avui ens acompanya també Pol Morillas, director del CIDOB. Què tal, Pol? Bon dia.
Molt bon dia.
Ara parlem de la situació que s'està vivint al Pròxim Orient. Serà després de la publicitat. 2 minuts.
Quantes vegades has dit algun dia jo... Doncs bé, aquell algun dia és avui. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes. I amb fins a 8 anys de garantia a Peugeot Care. Lion Days de Peugeot. Consulta condicions a peugeot.es.
Ja saps què diuen. Qui rasca, troba.
Això no ho diu ningú.
No ho diu ningú fins que rasques on rasca de l'11 i et trobes amb una alegria o fins i tot amb 1 milió d'euros. Llavors, doncs sí que ho dius. Ja ho crec que ho dius.
A partir de només 50 cèntims, amb els rasques de l'11 pots rascar i trobar momentassos i premis de fins a 1 milió d'euros. Rasques de l'11. Rasca el moment.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Aquest 2026 Barcelona et convida a mirar-la com mai. Fins al desembre la ciutat es converteix en la capital mundial de l'arquitectura, amb més de 1.500 activitats repartides pels 10 districtes. En trobaràs tota la programació al web capitalmundialarquitectura.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
Pata Negra és l'única marca de vins amb 8 denominacions d'origen. Jumilla, Rioja, Ribera del Duero, Rueda, Toro, La Mancha, Valdepeñas i Cava. El vi d'un país. Pata Negra. Brindem amb el vi que ens uneix. Pata Negra.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Els Estats Units i Israel que adverteixen que estan preparats per mantenir la guerra contra l'Iran durant setmanes. I tot plegat mentre la República Islàmica respon també als atacs contra el seu territori amb bombardejos a Israel, però també contra interessos nord-americans, com l'Aràbia Saudita, per exemple, Kuwait, Qatar o Abu Dhabi. Saludem a Pol Morillas de nou, director del CIDOB, que ens acompanya. Què tal, Pol? Bon dia.
Bon dia.
Hauríem de parlar ja de guerra regional, o què està passant?
Sens dubte d'escalada. Guerra a gran escala no, però sí una escalada del conflicte. També perquè Iran sembla que també està atacant interessos més enllà dels americans en els països del Golf, que s'estan posicionant en una situació molt complicada, perquè temien aquesta escalada, i efectivament Iran està molt debilitat arran de la guerra a Gaza i el debilitament de Hamas, a Hezbollah, al Líban, i el propi règim que evidentment no passa pels seus millors moments, ho vam veure amb les protestes recents, però debilitat no vol dir desaparegut, i per tant Iran, que es nota totalment contra l'espasa i la paret, està en una fase d'atacar tot el que sigui possible i escalar la guerra, efectivament. Mm.
Clar, és molt difícil començar a buscar culpables, diguéssim, perquè ara, diguéssim, la cosa es va embolicant i, per tant, hi ha més elements sobre la taula. Però què és el que diries, diguéssim, que està complicant ara mateix la diplomàcia?
No, la diplomàcia ara jo crec que està absolutament desapareguda del mapa. Europa, que ha estat precisament un actor que ha fomentat la diplomàcia en la regió durant molt de temps i ho va fer amb l'acord nuclear amb Iran, ja fa una dècada, doncs ara mateix està també molt dividida internament i inclús donant suport en bona mesura a la intervenció. Per tant, la diplomàcia ara mateix està acabada. L'únic que podria canviar les tornes seria, per una banda, una caiguda absoluta del règim de l'Iran, i això no se sap ben bé en què podria, quina conseqüència podria tenir, perquè així com a Venezuela hi havia un pla pel dia després, en el cas d'Iran no hi és, o que Trump digués que els seus objectius han estat assolits, siguin quins siguin aquests objectius, i que, per tant, això portés a una desescalada progressiva dels atacs. Però no estem en aquest escenari ara mateix, més aviat estem en el contrari, de que no es descarta una intervenció llarga, i inclús alguns membres de l'administració també parlen de presència sobre el terreny, cosa que d'altres neguen, per altra banda.
4-5 setmanes, ha dit Donald Trump, que podria durar aquesta guerra. De fet, sobre el paper dels Estats Units, el que hem sentit aquestes últimes hores són les declaracions almenys impactants del secretari d'Estat, Marco Rubio. Deia que si l'Iran era una amenaça imminent, que és l'argument que fan servir per haver atacat, era perquè Israel volia atacar-lo sí o sí. Ha dit això.
Per descomptat, era una amenaça imminent. I l'amenaça imminent era que sabíem que si l'Iran era atacat i creiem que seria atacat, immediatament reaccionaria contra nosaltres i no estàvem disposats a seure's per al cop.
És bastant.
Crec que és un argument difícilment que pugui convèncer massa sobre la motivació. Ell diu que les represàlies d'Iran haguessin estat fortes, no? Pel fet que Israel hagués començat l'atac.
Com que Israel hagués hagut d'atacar sí o sí, nosaltres ataquem ja d'entrada perquè la resposta d'Iran hagués sigut un atac als Estats Units.
I als seus interessos a la regió i, per tant, de molt més escala. Els fets ho desmenteixen, és a dir, l'escala ja s'està produint independentment. I, per altra banda, que des d'Israel portem molt temps sentint que la vocació és el canvi de règim a Iran i que la política regional no estarà conclosa fins que no hi hagi la desaparició dels ayatolàs. I, per tant, Israel, des de la Guerra de Gaza, però també de molt abans, insisteix en aquesta qüestió del canvi de règim i, per tant, més aviat sembla el contrari. Sembla que de la discussió, de l'aproximació de les posicions entre Israel i Estats Units s'ha decidit llançar l'atac ara, que, per altra banda, té una lectura absolutament domèstica als Estats Units, i és que les conseqüències d'aquest atac a dia d'avui s'allunya de les eleccions de mig mandat, no?, que tenen lloc al novembre, amb les conseqüències que està tenint aquest atac, pujada dels preus del petroli, de la inflació, inclús la pròpia base dels republicans, la més aïllacionista, podríem dir, no?, aquells que no volen que els Estats Units involucrin guerres en l'exterior, també aquesta base està criticant aquest moviment. Per tant, com més allunyis aquesta perspectiva de l'atac de les midterm, no?, de les eleccions de mig mandat, doncs també és millor que no fer-ho pocs ja. Mesos abans.
Perquè la diferència amb l'Iraq, quina és ara mateix?
Tota. És a dir, amb Iraq estaven en un moment en el qual, com a mínim, s'intentava dotar d'una narrativa en la intervenció, que per tots els aspectes també va ser il·legal, perquè el Consell de Seguretat de Nacions Unides no va donar l'autorització. Les armes de destrucció massiva, que després es va demostrar que no existien, no? En tot cas, no sota els paràmetres que s'havien plantejat, van ser el subterfugi, diguem, per una intervenció que estava dirigida, sobretot, no només a un canvi de règim, això en el seu moment es parlava, evidentment, de l'enderrocament de Saddam Hussein, però d'una transició a la democràcia i de fomentar la democràcia a Orient Mitjà, era la guerra per la llibertat d'Orient Mitjà, no? En aquest moment aquest aspecte no està present en la narrativa, sinó més aviat el que hi ha és la suposada amenaça immediata que suposava l'Iran pels Estats Units, no? Amb aquesta lògica de la proliferació nuclear, que per altra banda havia estat encaminada fins que Trump va sortir de l'acord nuclear el 2016 mitjançant la diplomàcia, mitjançant la cooperació, no? Per tant, els contextos són absolutament diferents i sobretot també el que hi ha és una divisió també, que això sí que és similar en el seu moment a Iraq, dins d'Europa, de què fer respecte a aquests nous Estats Units.
Que de nou posa el manifest que la Unió Europea no té una sola veu.
És a dir... No la té perquè té interessos a dins molt divergents, té països que a totes no volen deixar caure una aliança amb els Estats Units que consideren, per bons motius, vital per la seva seguretat, i per tant enemistar els Estats Units i posar-s'hi en contra d'una operació que tothom conclou que evidentment a ningú li agraden els ayatolars i l'Iran, però la qüestió és què fas davant d'aquesta qüestió que no t'agradi un règim. El derroques per la força, i això és el que a tots els efectes és il·legal, també a nivell nacional, perquè el president dels Estats Units no ha passat ni pel Congrés ni pel Senat per demanar cap autorització per fer això, ho ha fet pel poder executiu, cosa que Bush sí que va fer a Iraq. I per tant, els europeus, hi ha alguns que dubten a posar-se darrere dels Estats Units, perquè, insisteixo, mantenen el vincle transatlàntic com molt important, i altres, com Espanya, que ha adoptat una posició totalment diferent.
Et sorprèn, Pol, de moment, el paper de la Xina, que és més prudent que res?
La Xina, amb els últims conflictes, està actuant d'una manera bastant similar en tots ells, és a dir, fa un recolzament explícit, fa una posició diplomàtica clara en contra, per exemple, del derrocament de Maduro a Venezuela també, però no s'involucra. És a dir, no va al rescat, si podem dir-ho d'aquesta manera, de Venezuela, del règim de Caracas.
No fa com Estats Units amb Israel, diguéssim.
No està darrere donant suport material, militar. Pot estar-lo donant de manera derivada, no? Amb la guerra d'Ucraïna ho hem vist. No dona suport explícit a Rússia, no entrega armes a Rússia, però via Corea del Nord sí que està facilitant l'esforç de guerra de Rússia, no? O comprant-li l'energia, o comprant-li, mantenint l'economia russa... Per tant, Xina el que té com a objectiu és tot allò que desviï l'atenció dels americans respecte a nosaltres és bo per Xina. De la mateixa manera que Rússia pensa el mateix. Tot allò que els americans diuen fan temps que diuen que es volen desenclar, diguem, d'Orient Mitjà, doncs ara és bo per nosaltres, perquè l'atenció dels americans està a Orient Mitjà.
El que estem veient també és preocupant en un sentit, que és que hi ha un país, que és Estats Units, que decideix que quan hi ha una situació que no és democràtica, segons els seus termes, intervé militarment. I fa un cop, ho hem vist en Venezuela, i ara ho veiem, en aquest cas, amb Iran.
Aquí hi ha un substrat, no? I és la importància de la legalitat internacional que està sota mínims. I no només pels Estats Units, que evidentment també, i Donald Trump avorreix qualsevol cosa que tingui a veure amb un sistema de Nacions Unides, sinó que la pregunta rellevant és quin és el dret que tens en el plànol internacional per fer una operació d'aquestes característiques. Doncs, en principi, l'únic dret que hi ha és passar pel sistema de Nacions Unides, que estableix el dret de la guerra, diguem, no? És per autodefensa, perquè t'han atacat, pots defensar, o perquè el Consell de Seguretat ho autoritza. Això, evidentment, no ha passat. No ha passat i els Estats Units no s'han ni molestat a que passi, no? I, per tant, és una llei la que regeix ara, que no és la de la norma, no és la de la... No,
la del més fort.
És la del més fort. I, per tant, qui té més capacitats, en aquest cas Estats Units, sens dubte, doncs interpreta que té dret a intervenir.
Anna.
Bé, home, jo seguia molt d'interès aquesta explicació, però és que jo tinc la impressió que, per una banda, van les teories acadèmiques, mediàtiques, i per l'altra banda, va la realitat. Evidentment, estic molt d'acord amb el que acabes de dir, doncs, que tot, tot un ordre que teníem basat doncs, en uns contrapesos, en unes diplomàcies, en uns mecanismes, que va ser imperfecte des del primer dia, eh? Perquè des del primer dia que teníem l'ONU ja es van carregar el Hammarskjöld en aquell avió. Però és veritat que l'ordre es transgredia, però es transgredia sabent que era una transgressió i es mantenia. Ara, en canvi, doncs, anem a la transgressió és tan contínua que l'ordre ha saltat pels aires. Però, esclar, a veure, a mi em sembla que cal una mica de cinisme per criticar els Estats Units per fer el que estan fent, que és, evidentment, donar, intervenir militarment en països sense aval, no hi ha de les Nacions Unides, sinó del seu propi legislatiu, quan estem parlant de règims que, a part de que ens agradi més o menys la fesomia que tenen, fa temps que practiquen la guerra híbrida contra altres països. Vull dir que això tampoc és exactament un respecte a la legalitat internacional. Hi ha qui ho fa d'amagat, hi ha qui dona la cara. Llavors, és clar, quan un país com l'Iran pues, té proxis com Hamas, Hezbollah, els home, tampoc podem parlar exactament d'un escrupolós respecte a la legalitat internacional. Llavors, és clar, a veure, els americans són especialistes en tirar-se a la piscina sense mirar si hi ha aigua. Això els va passar a Vietnam, els va passar a Iraq, els va passar a Afganistan. No crec que els hi passi ara, i no crec que els hi passi ara perquè hi ha Israel al costat. A veure, jo crec que Israel ha mobilitzat no menys de 110.000 reservistes per aquesta operació, ha abocat molts de recursos, així com els americans sí que és veritat que són molt donats a entrar i ja ho trobarem, jo derroco aquest i demà ja improvisarem. No, els israelians jo crec que encara que no ho sembli, s'està intentant una jugada semblant a la veneçolana, que és dir, bueno, eliminem la gent que mai voldrà arribar a un acord. Evidentment, això de que caurà d'avui per demà el règim dels ayatoles i pujar una oposició amb una sabata i una espardenya que no han governat res en 50 anys, no s'ho creu ningú, però segurament hi ha membres del règim i concretament començant pel president del govern, el que és el més reformista de la tria d'aquesta. Ahir vàrem conèixer l'eliminació de l'Ahmadinejad, que una mena d'Otegi iranià, un tio que caia molt bé perquè donava un aire, però que jo l'he sentit dir amb dos dos pebrots en una entrevista als Estats Units quan a Nova York li van preguntar pels homosexuals executats a l'Iran, ho va negar dient que a l'Iran no n'hi havia d'homosexuals, que ell no en coneixia cap. Llavors, bueno, a veure, jo crec que Israel ha fet la feina, diguem-ne, d'assegurar-se, i llavors jo veig que aquests atacs que està fent el règim iranià, a mi em sembla una mica per salvar la cara, podrien fer molt més mal. O sigui, podrien atacar coses molt més. Ja s'ocupen d'atacar una ambaixada quan no hi ha ningú. Vull dir, i tot això, jo penso que hi ha una negociació de fons, doncs perquè uns sectors, diguem-ne, que desitjosos de mantenir, de salvar els mobles del règim, però encaminar-lo cap a una nova relació amb els Estats Units. Una mica com el que va passar a Egipte, quan gràcies al gendre del Nasser, diguem-ne, doncs al final, després de la guerra dels sis dies, ni tu ni jo. I Egipte surt de l'òrbita de la Unió Soviètica, fa les paus amb Israel, i aquí pau i després glòria.
Pol.
Jo... Partint de la base que, evidentment, el règim iranià és dels règims més repressors i més absolutistes, sí, i repugnants que hi ha, vull dir, això és evident, la suma de dos dolents no en fa un de bo, sinó que en fa dos de dolents, no? I, per tant, crec que el que estem veient és una intervenció que pot, potencialment, si mirem el que ha passat fins ara... i no té una sortida clara, crear una situació bastant perillosa pel futur de la regió, inclòs el Golf, inclòs Europa, ho estem veient ara amb Xipre, com ja comença a notar-ne les conseqüències. I l'experiència ens diu que les intervencions que són pel canvi de règim acostumen a anar seguides d'una desestabilització d'aquests països. No és el cas de Venezuela. A Venezuela no es va fer un canvi de règim. A Venezuela es va fer un canvi de lideratge.
De la ley a la ley estan fent a Venezuela. Bastant a l'espanyola.
I amb molta evidència, inclús explícita per part del lideratge americà, que ja hi havia un reemplaç buscat. És a dir, ja s'havia fet un exercici de preparar Delcy Rodríguez com a la que substituís a Maduro. En canvi, els exercicis de canvi de règim a Orient Mitjà tenim Afganistan, amb una situació... que hem tornat a l'era dels talibans com si res no hagués passat des del 2001, Iraq, amb una situació d'inestabilitat absoluta des del 2003 fins segueix, Líbia, derrocament de Gaddafi i guerra civil en el país i desestabilització regional. Per tant, tots aquests exemples ens diuen que un canvi de règim és molt difícil de fer, però no només
però tots
això.
Tots aquests exemples, perdona que et talli, eren de l'època que als Estats Units, diguem-ne, se'n donava de menys, diguem-ne, no feia cas dels advertiments d'Israel i jugava les primaveres àrabs, galdosíssim resultat. Ara, jo crec que els interessos d'Estats Units i Israel estan alineats perquè els enemics són comuns. O sigui, perquè ja no és Israel que diu, no, és que Iran em té mania, és que Iran em munta proxis, és que Iran finança Hamas. No, és que el Trump s'ha donat compte que Xina, Rússia... Llavors, és clar, quan els israelians estan, insisteixo, a la pomada, la cosa surt considerablement més bé. I jo crec que els israelians sí tenen un pla pel dia després, en aquest cas, a Iran, que no és evident, que no és evident...
Jo no el conec. En qualsevol cas, no, jo no el conec.
No el coneixes ni tu ni jo, però vull dir que no és tan evident...
Llavors el poso en dubte, d'entrada.
No és tan evident... Bueno, jo diria que els indicis de que estem anant cap a això...
És perquè no hi ha un atac civil, cap a civils, vols dir.
Exacte. Els indicis de que estem anant...
Hi ha una escola bombardejada, no? No és que hi hagi...
Bueno,
no hi hagi atacs civils.
Hi ha una escola bombardejada...
Amb centenars de nenes mortes. No és una cosa menor.
Bueno, i els milers de morts d'aquests dies a l'Iran...
Bueno, jo crec que no s'ha d'entrar en el relativisme de tants morts per aquí, tants morts per allà.
No,
senzillament,
bueno,
un fet que és un atac indiscriminat contra una escola...
La covardia d'Europa...
Jo no l'accepto.
La covardia d'Europa amb el tema d'Iran, a mi em produeix una profunda vergonya, com va produir en el seu dia
Ucraïna. No ha tingut covardia d'Europa amb Iran.
I no m'estranya que els Estats Units pensin que, diguem-ne, que al final tot... Perquè, a veure, qui va parar el Hitler?
Bueno, però és que ara estem entrant en temes que no tenen res a veure uns amb els altres.
I qui va parar la guerra de Bòsnia?
Si traiem a Hitler aquí, crec que desviem l'atenció.
No, a veure, però és que els antecedents són els que són.
No, no són antecedents. Hitler no és un antecedent del
Rei Tomàs. Potser aquí ens hauríem de caure una mica la cara de vergonya, i si volem ser actors determinants, potser hauríem per començar a dir la veritat. Per exemple, tot aquest discurs d'en Sánchez de les bases, a veure, jo el puc dir, és que per experiència, Franco teòricament tampoc deixava fer servir les bases a la guerra dels 6 dies i les feien servir. ZP tampoc, perdó, José Luis Rodríguez Zapatero, també, diguem-ne, no deixava teòricament, però en canvi els vols negres de la CIA entraven i campaven i ningú comprovava res. Llavors, una de dues, o és una vegada més una mentida de cara a la galeria i els americans estan fent servir les bases pel que els dona la gana en aquest cas, o si no és veritat, cames, ajudeu-me, per encara serà pitjor.
Pol.
Em fixo només en el moment actual, no amb els antecedents que res tenen a veure.
Això no ajuda a entendre res, no?
Sobretot Hitler no ajuda a entendre res aquí, jo crec, ara mateix, sobre la situació de què estem parlant. Un altre element de gran diferència respecte a les anteriors intervencions americanes és que Estats Units ha dit que no vol, en bona mesura, involucrat personal i exèrcit, sobretot, en el país. No, no vol boots on the ground, que diuen. No? Per què no ho vol? Perquè no vol baixes, sobretot. No? Controlar un país des de fora amb diguem, llançament de missils contra infraestructura crítica, no? Ja siguin programes balístics o ja siguin seus governamentals, té capacitat disruptiva. És molt més difícil que tingui capacitat reemplaçatòria. És a dir, que puguis crear una nova autoritat sobre el país, amb el sostén exterior, evidentment,
sense
que seria
dels Estats Units,
sense cap mena de control territorial. Això no hi ha cap exemple recent que ens demostri que pot ser fàcil. Jo no dic que no hi hagi una voluntat de trobar el Delci iranià.
Jo crec que ja l'han trobat, perquè si no estaria passant coses molt més grosses. O sigui, estaríem amb l'Armageddon.
Jo, de moment...
O com a mínim s'està... Sí, jo penso que hi ha forces dins del règim, però òbviament el règim tampoc ha contestat, diguem-ne, tirant-ho
tot. Sí, contundentment.
Contundentment dintre de la debilitació del règim. És a dir, evidentment, el règim iranià porta molt de temps per pressions internes i per pressions internacionals, i amb els seus proxis, no?, amb la seva guerra regional a diferents llocs, estan molt debilitats respecte al que era anteriorment. Això estem d'acord. Dit això, reemplaçar-lo com a element de govern d'un país de 90 milions de persones és francament difícil, perquè ho va ser a Iran, ho va ser a Afganistan, ho ha estat a Líbia, és a Síria, fins que no ha tornat, diguem, Bashar al-Assad, que és el dictador del que es va voler fer fora. Per tant, la regió demostra que un canvi propulsat des de l'exterior és francament difícil d'aconseguir si el teu propòsit és l'estabilitat del país.
Sara.
Sí, se'm venia al cap el mestre de periodistes Xavier Giró, no?, que sempre diu que els conflictes no només s'han d'explicar i s'han d'analitzar els orígens, sinó també preguntar-nos si és que es creu en un periodisme de pau, com sortim d'aquí, no? I en aquest sentit va la meva pregunta. Voldria preguntar si hi ha algú capacitat per exercir d'àrbitre en aquests moments per desescalar la situació, no? Perquè realment el panorama és molt descoratjador, sobretot després veient també que ni tan sols la Unió Europea una vegada més és capaç de mostrar-se com un actor influent en aquest context geopolític i mostra una divisió tan flagrant fins al punt de que von der Leyen no és capaç de mencionar els bombardejos d'Israel i d'Estats Units i només situa el focus i la pressió sobre l'Iran. Jo voldria preguntar, resumidament, això. Qui està capacitat per exercir d'àrbitres o ens hem de resignar a acceptar que no hi ha ningú que pugui arbitrar la situació?
Un altre element que no descartaria és que en algun moment, si aquesta guerra té perspectives d'allargar-se en el temps, i això vol dir setmanes d'intervenció, i no aconseguir un canvi de règim immediat, no descartaria que en algun moment sigui el mateix Donald Trump el que digui hem aconseguit l'objectiu. I l'objectiu sigui, doncs, evidentment, és la mort de Khamenei i tota la cúpula, diguem, del règim, i deixar el país a la seva pròpia sort. I que això sigui una manera de, properament, anar desescalant el conflicte. Jo crec que aquest escenari és el més probable, no més enllà, o sigui, molt més probable, en tot cas, que la Unió Europea tingui capacitat d'intercedir sobre el terreny, o que Xina, com em preguntaves abans, Ricard, tingui capacitat de mediar, perquè no serà acceptada tampoc com a mediador pels Estats Units. Per tant, la situació depèn molt més del que pugui fer Estats Units a dia d'avui que del que es pugui fer des de fora.
Vicent i Pere.
Sí, bueno, bon dia, senyor Murilla. Sí, el propòsit és controlar el país i destruir el govern és un propòsit complicat. Si és només neutralitzar absolutament el seu armament i les seues possibilitats ofensives contra Israel concretament, doncs pot ser que és un objectiu distint, potser les coses han de ser diferents. El que passa és que com que cada un diu una cosa i tothom ven propaganda, a vegades és difícil. El que jo li volia preguntar és si nosaltres hem vist durant unes quantes setmanes unes grans manifestacions contra el règim que al mateix temps no estaven neutralitzades per grans o semblants manifestacions a favor del règim. I, per tant, hi ha algú que hagi fet una anàlisi seriosa de com està la societat iraniana per saber exactament com respondrà ara la societat davant de tot això? No podria ser contraproduent que aquesta agressió fomentara de nou l'ayatolisme i que la gent més pròxima al règim se sentira impulsada una altra volta a moure's?
És una possibilitat, i de fet ara hem vist moltes manifestacions últimament contràries al règim, n'hem vist també d'expressions de joia davant del derrocament de Khamenei, però també hem vist manifestacions en la direcció contrària, és a dir, guerra contra Amèrica i unió del poble contra l'enemic extern. Això és un element molt habitual. En règims repressors, evidentment, el cost de manifestar-se és molt alt, i ho hem vist, hi ha hagut milers de morts com a repressió a les manifestacions a Iran per part del règim. Per tant, un animal ferit acostuma a reaccionar amb més violència. I ara estem veient que no només és un animal ferit, evidentment, i decapitat, en bona mesura, sinó que alhora qualsevol element intern, mentre es tingui el control de les forces armades, que insisteixo, aquest és la clau, qui controla les forces armades i les armes del país, i això està en mans ara mateix del règim. Per tant, les possibilitats del règim de contra la seva població ser molt més dur són molt altes ara mateix. Però aquest és un risc que també crec que s'ha de calibrar a l'hora de pensar en la intervenció. És a dir, quin escenari et deixa el dia de després per a aquells que voldrien un canvi de règim? I escolteu, hi ha un element clar. És, si en Venezuela no s'ha fet res, és perquè el canvi de règim en clau democràtica, estem parlant, no? En clau d'alternativa, no estaven a l'equació. I, per tant, jo, com a punt de partida, dubto de la voluntat d'un Iran democràtic, veient els antecedents que tinc amb l'administració de Trump. I l'administració de Trump, bàsicament, tampoc li agrada massa la democràcia en el seu propi país. Per tant, no crec que faci, a diferència de Bush, a Iraq, no? Que és una altra gran diferència, no crec que faci un legat de la democràcia a l'Iran. De moment no ho estic veient.
Pere Rossinyol.
Bon dia, Pol. Jo volia preguntar per aquesta resposta que sembla molt a la desesperada d'Iran de bombardejar, buscant en teoria bases americanes en els països àrabs de la regió, en la pràctica el que està fent és bombardejar també cegament i provocant víctimes en aquests països que en teoria podrien fer de mitjancers. Això creus que pot precipitar que aquests països àrabs s'assumin a la guerra? o quin és el sentit de bombardejar? Ja sé que formalment són les bases americanes, no? Però gent que podria fer mitjancera, estàs impedint que ho sigui. Qatar té encara alguna possibilitat, que potser seria el mitjancer ideal després de que el bombardegin amb ell, de fer aquest paper?
És difícil perquè, efectivament, bona part d'aquests països, deixo l'Aràbia Saudita a banda, perquè, efectivament, és el gran rival regional d'Iran, bona part d'aquests països ha fomentat la seva posició sobre la regió, sobre la base de la mediació, per una banda, i per l'altra, de ser llocs segurs per la presència internacional, pels negocis, pel desenvolupament. Llavors, ara aquests països sempre havien vist amb molta cautela una intervenció d'aquesta mena. I, de fet, aquí hi ha una gran contradicció, perquè aquests països tenien com a vocació la normalització de les relacions amb Israel. Aquest era el pla de Trump en la primera administració, sobretot. No? Els acords d'Abraham eren normalització entre països àrabs i Israel, tenint relacions diplomàtiques normals. I això volia dir que feien un bloc conjunt per lluitar contra l'enemic comú, que era Iran. Totalment. Però, clar, ara canvia les tornes, perquè aquests països veuen com la intervenció inicial dels Estats Units el que ha provocat és més desestabilització a la regió i una incapacitat d'articular aquests elements de diplomàcia entre ells contra Iran. Ja estem en una guerra regional. Per tant, crec que aquests països, sense ser crítics explícitament amb Estats Units, perquè no ho poden ser, evidentment, perquè en depèn la seva seguretat, estan una mica contrariats. Estan veient com la seva aproximació cap a Trump no ha tingut rèdits. I tots els lideratges d'aquests països li anaven dient a Trump, escolta, parlem, diplomàcia i demés, però ara Trump i amb Netanyahu, sobretot, han decidit una altra via.
És Pol Morillas, director del CIDOC, que ens ha acompanyat avui també al matí de Catalunya Ràdio. Gràcies, Pol, per aquesta radiografia del que està passant a l'Orient Mitjà i segur que en seguirem parlant, per tant, fins ben aviat.
Moltes gràcies a vosaltres.
Unes conseqüències també econòmiques amb el que està passant, Lara García.
Sí, el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, acaba de dir en una entrevista a Televisió Espanyola que el govern està molt pendent de quines conseqüències pot tenir aquest conflicte. Diu que encara és aviat per treure conclusions, però que faran un seguiment exhaustiu de com avança aquest conflicte i que, si acaba doncs, tenint conseqüències en l'economia espanyola, com per exemple una pujada de la inflació, una pujada del preu dels combustibles, estan preparats per reaccionar a temps i per implementar, per exemple, bonificacions, com per exemple la que va haver-hi el 2022, de bonificacions de 20 cèntims per litre. Això és el que diu el ministre, ho estan estudiant i estan veient com poden reaccionar a aquesta possible pujada del preu del combustible perquè no afecti tant a usuaris com a empreses.
Vamos a estar encima de la evolución de los precios, como he dicho, intentando minimizar el impacto para nuestros ciudadanos y para nuestras empresas, incluido transportistas y grandes industrias.
Si el precio del combustible siguiese subiendo, siguiese escalando, ¿el gobierno se plantearía algún tipo de medida de alivio, como por ejemplo recuperar esa bonificación de 20 céntimos por litro que ya se había dado?
Al matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Creuer pel Mediterrani embarcant a Barcelona? Esperat. Viatjar amb begudes incloses? Esperat.
Descobrir la màgia del Mediterrani des de 893 euros? Inesperat.
MSC Cruceros. Best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
Pare, mira qui et vol felicitar.
Avi! Moltes felicitats.
La vida s'ha de veure i sentir. Per això, General Òptica, també cuidem la teva audició. I ara tens els audiòfons a meitat de preu. General Òptica.
Atenció, tenim una cosa a dir-te.
Missatge als qui dubteu. Tranquils, perquè a la gamma híbrida i elèctrica de Kia hi trobaràs un model per cada tipus de dubte, amb fins a 10.100 euros de descompte finançant, a més de les ajudes al Pla Auto Plus. Consulta les condicions a kia.com. T'esperem a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
Kia. Movement that inspires.
Prepara't per gaudir d'un joc de llegenda en català. Desperta els maneirons i allibera el poble de Vilamont. Amb la flauta i la màgia plantaràs cara al tirà. Encén la revolta de Vilamont. El seu destí és a les teves mans. Maneirons, el primer videojoc en català per consoles de 3CAT. Disponible a les principals plataformes digitals. No podràs parar de jugar.
012, la millor resposta.
Ja marxes, Biel? Si tot just acabes d'arribar.
Sí, àvia. Ara aniré a agafar el bus, que he quedat amb els de la uni.
I no et surt car, això d'anar tan amunt i avall?
No, tinc la T-Jove i puc moure'm per tot arreu durant 3 mesos.
Això sí que és un bon invent.
La T-Jove permet als menors de 30 anys viatjar amb transport públic durant 90 dies per tota l'àrea integrada. Informa-te'n a gent.cat/T-Jove o trucant al 012.
Ara entenc per què no pares mai per casa.
012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Amb Endesa, més energia és més estalvi. Si ara, a més de la llum, portes el gas, tindràs fins a un 30% de descompte en el consum de gas durant el primer any. Contracta al 800 700 700 al teu punt Endesa o endesa.com.
A Catalunya Ràdio. Postdates. Jo vinc d'un temps perdut. Soc mare i filla de l'ombra omnipresent. De Després de soterrar de la tendresa, de Maria Benedito. 8M, Dia Internacional de les Dones. Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
Avui, a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, la periodista del Periódico de Catalunya, Sara González, el periodista Vicent Sánchez, el periodista i soci de la revista Alternatives Econòmiques, Pere Rossinyol, i la periodista Anna Grau.
5 minuts seran 3 quarts de 10 del matí. Què farà Esquerra Republicana amb els pressupostos? Oriol Junqueras fa pocs dies en aquest programa.
Què es fa habitualment quan no estàs d'acord? Pues presentar una esmena a la totalitat. Habitualment es fa això i, per tant, probablement, si passa això, pues la resposta serà aquesta, clar.
A aquesta hora ens acompanya Elisenda Alemany, secretari general d'Esquerra Republicana i líder d'Esquerra a l'Ajuntament de Barcelona. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia, gràcies a vosaltres.
Esquerra Republicana presentarà una esmena a la totalitat?
Sí. Ho farem aquest matí. Crec que és el mecanisme coherent respecte al nostre posicionament. Esquerra Republicana no avalarà la resignació del govern de la Generalitat davant del PSOE i, per tant, doncs, amb la claredat, la tranquil·litat, que no hem avançat en allò que ens havíem proposat i que el Partit Socialista no ha estat capaç de moure el PSOE a Madrid, a l'Estat, i, per tant, doncs, presentarem aquesta esmena a la totalitat avui al Parlament. Doncs ho farem d'aquesta manera, com ja el president d'Esquerra Republicana s'hi havia pronunciat. El pressupost, al final, no són només números, és un programa polític on un govern presenta les seves línies mestres, les seves prioritats. Nosaltres creiem que les prioritats d'un pressupost avui han de tenir molt present com està el país. A nosaltres ens preocupa com està el país, l'ambició nacional que necessita. Per això hem posat també les fites del finançament, del traspàs de Rodalies, la recaptació de l'IRPF. No ha estat possible avançar en aquesta direcció. Tanmateix, doncs, continuem negociant i mirant si és possible avançar, però mentrestant això no passa, doncs presentem aquest mecanisme coherent amb el nostre posicionament.
Diu, mentrestant continuarem intentant veure si hi ha possibilitat de negociació. Això vol dir que mantenen reunions?
Sí, nosaltres continuem reunits. De fet, ho he dit en alguna vegada, el que a mi em sorprèn més és que es mogui més per l'aprovació de la recaptació de l'IRPF, per desencallar el pressupost, que es mogui més Oriol Junqueras que no el govern de la Generalitat. Oriol Junqueras ha tingut reunions amb el president del govern de l'Estat, ha conversat amb la ministra, continua parlant, evidentment, amb els membres del govern de la Generalitat per desencallar aquesta tramitació del pressupost. Però és veritat que crec que no ens pertoca a nosaltres arribar allà on el Partit Socialista no vol arribar amb els seus col·legues a l'Estat. Tenim un país com el tenim. Crec que en 2 setmanes hem tingut vagues continuades de mestres, de metges, gent que es queixa perquè no sabe a quina hora surten els trens. Creiem que calen respostes estructurals, que el pressupost mereix incloure respostes estructurals per a un país que ha de fer un salt en la seva ambició, en aquestes respostes que necessiten els ciutadans avui. Mentrestant això no passi, doncs serem coherents amb això. I tanmateix, doncs, continuarem veient si es pot desencallar aquesta negociació del pressupost o no. Ara mateix no es donen les garanties.
Tal com hi ha les converses ara, no veieu garanties perquè això passi. Per tant, per això presenteu l'esmena a la totalitat.
No hi ha les garanties per desencallar la tramitació del pressupost i per això presentem l'esmena a la totalitat, sí.
I per què poseu el focus al PSC i no al PSOE directament? És a dir, per què a Madrid, per exemple, aproveu les mesures socials que planteja el PSOE al Congrés dels Diputats i, en canvi, ho condicioneu a tombar un pressupost de la Generalitat Catalana?
Doncs perquè en un pressupost, insisteixo, no són xifres, són línies mestres que al final defineixen quin és el seu full de ruta, els grups parlamentaris que estan a l'oposició defineixen també quina és la seva visió i la seva lectura sobre el país i sobre això condicionen un pressupost. Recordem que fins fa no gaire doncs va haver-hi un partit socialista a l'oposició que va posar el Hard Rock i la B40 en el context de la negociació del pressupost. En direcció contrària, els comuns deien que no volien ni una cosa ni l'altra. Això va fer que tot implosionés. En aquest cas no hi ha sorpreses, perquè nosaltres no ens hem tret res de la màniga que el Partit Socialista no sabés. Nosaltres tenim uns objectius que no són els d'Esquerra Republicana, que entenem que són els del país. No és que siguin acords que estiguin en un Excel, que s'hagi de fer un xec a cada moment perquè Esquerra Republicana quedi satisfeta. És la nostra visió sobre el país, sobre allò que necessita el país, sobre un país que té 8 milions i recursos de 6 milions. Mm. Aquestes fites són les que hem anat posant nosaltres i ara li toca al Partit Socialista decidir si escull Partit Socialista Obrero Espanyol o Catalunya, i aquest és el dilema.
Però vostès
el senyor Illa va pactar amb nosaltres, i el senyor Sánchez, de la seva executiva federal, també. Va ser el senyor Salvador Illa qui va acordar amb Esquerra Republicana un nou model de finançament, amb la recaptació de l'IRPF, el traspàs progressiu de Rodalies, i per tant li pertoca al president que està assegut en l'escó com a president del govern de la Generalitat complir aquells acords. És important el pressupost, clar, nosaltres volem que hi hagi pressupost, però la ciutadania, els votants d'Esquerra Republicana i el Partit Socialista també volen que es compleixi la paraula, i la paraula en política és important.
Però no hi veu cap contradicció en el fet de bloquejar pressupostos amb el PSC i facilitar a favor les accions que fa el PSOE a Madrid?
No, perquè nosaltres continuem arribant a acords que beneficien tant a Catalunya amb el Partit Socialista com a Catalunya des de l'Estat amb el PSOE. No hi ha cap contradicció, perquè nosaltres no és que haguem trencat amb el Partit Socialista. Nosaltres no ens pugem a una muntanya i diem oh, no, tot és fatal, no pactarem. No, no, escolti, jo insisteixo, i també ho ha dit el president d'Esquerra Republicana, si es tracta d'arribar a acords sectorials, si es tracta d'arribar a acords que facin avançar el país en un sentit o en un altre, nosaltres hi serem. De fet, si es tracta de pagar nòmines, si es tracta d'una Catalunya que funcioni amb uns serveis mínims que és possible mitjançant les modificacions de crèdit, escolti, cap problema. Nosaltres ens asseurem i negociarem tots aquests acords sectorials. Ara, el pressupost és una altra cosa. El pressupost és un programa polític de futur i de les línies mestres que el govern de la Generalitat dibuixa. I aquí nosaltres creiem que Catalunya es mereix un salt en sobirania, anar guanyant sobirania pas a pas, perquè nosaltres som un partit independentista, que té la seva visió, que creu que els catalans i les catalanes viurien millor si tinguéssim el control dels trens, si tinguéssim el control de l'aeroport, si tinguéssim el control dels impostos que hi ha sobre la taula a Catalunya. Per tant, aquesta és la nostra visió i amb la nostra força condicionem cap aquí.
Però, per exemple, el govern català, no?, diu que si s'ha de fer una pròrroga pressupostària o suplements de crèdit es disposarà de 1.500 milions d'euros menys. Això a vostès els genera pressió? A què creu que respon totes aquestes declaracions?
Ara, jo crec que cada partit juga amb el que pot per intentar aconseguir els seus objectius. Jo hi ha una cosa que ho vaig dir en una roda de premsa i que no entenc. El que jo no entenc és com el Partit Socialista ha pitjat el botó de la tramitació del pressupost sense tenir els vots lligats. Perquè sobre això nosaltres, Esquerra, tenim una mica d'experiència. I normalment, quan vas a tramitar un pressupost sense els suports lligats, la cosa no va bé, no acaba bé. Per tant, home, doncs qui s'ha posat pressió sobre ell mateix ha estat el Partit Socialista quan encara estàvem negociant sobre el compliment dels acords. I ara, o sigui, et poses pressió a tu mateix i ara pretens que els altres facin allò que esperes que facin sense haver complert els acords. No té gaire sentit. És millor anar complint i quan estigui tot preparat i ben treballat, doncs llavors pitges el botó i comença el comptador. Però crec que és una estratègia una mica de tràgala.
Perquè quan vostè sent el conseller Dalmau, per exemple, i el Parlament dient això...
No hi ha pla B. El pla A, el pla B i el pla C és que el país tingui pressupostos. I estén la mà als grups que han donat la confiança en el govern perquè el país tingui pressupostos.
Vostè, quan sent això, no creu que contemplin l'escenari d'eleccions?
No. No, no. No crec que el Partit Socialista contempli l'escenari d'eleccions. En tot cas, la potestat de convocar eleccions és del president i si creu que no té la confiança o que no ha estat capaç de complir els acords i que això el porta a les eleccions, doncs s'haurà d'explicar que hi haurà unes eleccions en tot cas perquè no s'ha estat capaç de defensar Catalunya davant del PSOE. I aquesta és la pressió que pertoca avui. Vull dir, la pressió no és sobre Esquerra Republicana per exigir allò que els catalans i les catalanes mereixem. La pressió és sobre l'Estat, avui governat pel Partit Socialista Obrer Espanyol i aquí a Catalunya pel Partit Socialista, per no complir amb allò que mereixen els catalans i les catalanes. Jo entenc que el Partit Socialista doncs volia viure en una comunitat autònoma amb uns serveis de mínims o una Catalunya de serveis mínims. Entenc que és el seu programa, no és el nostre. Llavors no ens poden portar un programa que no és el nostre, perquè certament no defensem el mateix model de país.
Oriol Junqueras, la setmana passada, va dir que vostè seria una candidata brillant si haguessin eleccions a Catalunya. Va dir això?
És la secretària general del meu partit, imagina't si m'agradaria, clar. Però, escolti, si no, la Diana Riba, que és la presidenta adjunta del partit i que és brillantíssima i amb una experiència... Pues, jo què sé, però si serà per candidats i candidates brillants.
Si veu?
Jo, d'entrada, crec que no hem de normalitzar el fet que Oriol Junqueras no es pugui presentar. Vull dir, perquè a la política catalana passem les pantalles tan ràpidament que Oriol Junqueras no es pugui presentar, que Raül Romeva avui estigui inhabilitat, Carme Forcadell, Dolors Bassa i tants d'altres en altres partits i gent que ha patit la repressió. Això d'entrada. I segona, jo espero ser una candidata brillant per a Barcelona i no em plantejo absolutament res més després de 7 anys dedicada a la ciutat que estimo i que vull recuperar davant de la sensació de moltíssims barcelonins que estem perdent la nostra Barcelona.
Mm. Vostè va guanyar, de fet, amb un 72% dels vots les primàries a Esquerra. Com està el partit ara mateix a Barcelona?
Doncs la meva sensació és que després d'un període convuls, que no vull negar, i d'una sacsejada, evidentment, interna que hem viscut, és que la gent veu que, malgrat els mals resultats del 2023, aquest és un partit que a Barcelona ha dibuixat una estratègia molt clara. Volem recuperar la nostra Barcelona de les dinàmiques que avui fan perdre l'ànima de la nostra ciutat. Jo crec que cal una majoria de barcelonins i barcelonines que faci impossible això, que no ens tremoli el pols a l'hora de defensar una ciutat que ha de ser possible viure plenament en català, on has de poder arribar a final de mes, on has de poder trobar un pis, i ara falta els resultats que vindran, però crec que l'estratègia està molt ben plantejada, clara, cada vegada connectem més amb els barcelonins i barcelonines, i això fa doncs, que les enquestes o ens situïn com a segona força ja en els baròmetres municipals. Per tant, estem contents, hi ha bones sensacions, optimisme respecte als resultats del 2027 i la meva il·lusió i energia per continuar treballant per aquesta ciutat. Per tant, bé, estem bé.
Amb Collboni aquí sí que van aprovar els pressupostos. Aquí hi ha una part d'agenda compartida amb el projecte de Collboni?
No. Jo crec que el que hi ha és una voluntat de fer oposició. Jo sempre he plantejat l'oposició com una manera també de deixar clares quines eren les prioritats d'Esquerra Republicana i també, al final, de treure poder a qui governa. I en això també consisteix l'oposició, a marcar l'agenda i el rumb de les forces que governen. El que no he entès mai és aquelles forces d'oposició que, tenint el doble de regidors, que, per exemple, Esquerra Republicana, han abaixat els braços o s'han resignat, simplement han renunciat a no fer absolutament res. Aquest no és el meu tarannà ni el meu caràcter. Jo crec que jo no puc arribar a les eleccions a la campanya del 2027 sense explicar què he fet per a la ciutat. Crec que avui Barcelona no fa de capital del país, i això és una concepció que té Esquerra, no, que no té el Partit Socialista. El Partit Socialista creu que Barcelona de competir amb Madrid, amb política d'esdeveniments, amb model econòmic, no és la meva recepta. Crec que Barcelona ha de trobar el seu propi camí de prosperitat, mirar més cap a Europa, no tant cap a Madrid. I després, jo crec que s'ha estat molt ineficaç a l'hora de recuperar l'equilibri d'aquesta ciutat, l'equilibri que la fa màgica i especial. Jo crec que Barcelona és una ciutat d'èxit, dinàmica, competitiva, i ho ha de continuar sent, però ha de trobar l'equilibri amb que això sigui compatible amb poder continuar vivint a la teva ciutat, viure plenament en català i que aquesta ciutat preservi la seva identitat. Aquest no ha estat el projecte ni del Collboni ni dels comuns al llarg dels 8 anys, i els resultats ho fan evidents. I jo em presento per fer un cop de timó radical i recuperar la nostra Barcelona.
S'ha de reduir, per tant, el turisme.
S'ha de limitar el turisme i s'ha de governar. Jo crec que és que no s'ha fet política turística al llarg d'aquests anys a Barcelona, entre altres coses, perquè la política turística avui a Barcelona la fa Turisme a Barcelona, no la fa l'Ajuntament de Barcelona. Crec que aquí nosaltres hem estat claus, per exemple, per la taxa turística barcelonina, que avui possibilitarà que hi hagi un retorn, 160 milions d'euros en concepte de fiscalitat turística a la nostra ciutat. Crec que això ha de servir perquè els barcelonins deixem de subvencionar el turisme, deixem de costejar aquells impactes que el turisme té avui als barris. Ho dèiem, per exemple, divendres passat, quan dèiem, en part d'aquest recàrrec turístic, d'aquesta taxa turística, s'hauria de bonificar el 50% dels menjadors escolars de la ciutat. Per què? Doncs perquè creiem que l'èxit de la ciutat, que és irrenunciable, ha de servir per garantir poder continuar vivint a la ciutat. Aquesta és la meva visió de Barcelona i crec que la de la gran majoria dels barcelonins. Alhora, també s'ha de posar límit. Nosaltres hem fet possible que redueixin en 500.000 de visitants el Parc Güell, perquè s'ha de tornar a l'equilibri de la ciutat.
Però l'equilibri també vol dir renunciar al mobile.
No,
no,
no, no, no.
El mobile està bé.
Home, i tant.
Bueno, sí. Si avui surt a Barcelona i intenta agafar un taxi, com a barcelonina no el pot agafar.
Sí, és que jo crec que el mobile
la
és un esdeveniment...
La Copa Americana de Vela també està bé.
Deixi'm dir-li, primer, el mobile. Com sempre, nosaltres aquí diem que el que és important dels esdeveniments que existeixen a la nostra ciutat és que hi hagi un retorn a la ciutat. És a dir, hi ha uns esdeveniments en els que jo... crec que no són estratègics que els tingui la ciutat i podríem parlar de quins són i quins no. Jo crec que el mobile és estratègic que estigui a la nostra ciutat, sobretot si estem dient que volem capgirar el model econòmic i el volem fer menys dependent del turisme massiu o dels serveis de poc valor afegit. Doncs crec que el mobile, no, en l'àmbit de la tecnologia, de la reflexió, de la intel·ligència artificial i com ens situa en el món, és un bon esdeveniment. Ara bé, jo crec que el mobile encara avui... i ho he parlat amb gent que en sap molt més que jo d'això, crec que li falta obrir-se encara més a la ciutat. És a dir, si realment ens creiem que Barcelona ha de ser la capital de l'humanisme tecnològic, jo crec que és difícil de predir quins gadgets o quina tecnologia tindrem d'aquí 20 anys, però sí que ens podem fer les preguntes de quina societat volem que convisqui amb aquesta tecnologia, de com canviaran els serveis públics amb la intel·ligència artificial. Crec que aquests debats sí que els pot liderar Barcelona en el món, és un espai per fer-ho, i crec que aquest és el discurs, el del retorn, sobre els esdeveniments. La Copa Amèrica, el mateix, l'important... tot i que jo, quan una vegada es va celebrar i vam veure el retorn, jo crec que entre molts partits polítics que hi havien donat suport vam dir, home, doncs el retorn respecte a aquest esdeveniment és fluixet, justeja. Per tant, no, doncs miri, aquesta Copa Amèrica, si es vol fer, que la paguin els organitzadors. Amb els impostos de tots, no. Per tant, jo crec que aquesta és la filosofia dels esdeveniments a la ciutat. Altres dimensions que jo crec que són importants. Nosaltres som una capital d'una nació sense estat. Tots els esdeveniments que vinguin a Barcelona jo crec que han de contribuir a crear ciutat, doncs a fer possible que hi hagi més habitatge, a que millorin les nostres connexions amb mobilitat. Jo crec que aquesta és la filosofia d'una capital d'una nació sense estat respecte als esdeveniments. El retorn és bàsic, perquè el debat de si el vull o no el vull, aquest esdeveniment, ens porta a un debat molt pobre. Jo sé en la ciutat que vivim, una ciutat atractiva, potent, ambiciosa i orgullosa, que ha de fer compatible que això pugui conviure amb el fet que la gent doncs, pugui viure a la ciutat i que no se senti expulsada. Doncs busquem aquestes polítiques, i jo al llarg d'aquests dos anys al capdavant del grup municipal ho he fet, per posar això sobre la taula. No cal renunciar a res. El que està clar és que hem de redistribuir els costos i els beneficis de l'èxit de la nostra ciutat.
Sara González.
Sí, senyora Alemany. Vostè diu que estan negociant aquesta qüestió de l'IRPF per una qüestió de sobirania. És obvi que Esquerra Republicana defensa un nou model de finançament perquè Catalunya tingui més recursos, però també perquè Catalunya guanyi en termes de sobirania. Però desconeixem quina és l'opinió d'Esquerra Republicana sobre els pressupostos que s'han presentat. És a dir, vostès, en paral·lel als pressupostos, estan negociant aquesta qüestió de l'IRPF, però desconeixem què consideren que li falta als pressupostos de Salvador Illa perquè agradi Esquerra Republicana. Per exemple, haurien d'incloure l'IU gratuït, com ha defensat Oriol Junqueras, de cara al curs que ve? És a dir, què els falta en els pressupostos de Salvador Illa? Són bons? Són dolents? No ens han donat la seva opinió sobre el que al final dependrà de la negociació entre vostès, més enllà del que pugui dir el govern de Pedro Sánchez sobre l'IRPF.
És que hem entrat en el debat del pressupost quan estem en el debat del compliment dels acords. Insisteixo, jo crec que a la política anem molt ràpid i passem pantalles massa ràpidament. El senyor Illa va ser investit amb uns acords que va signar, perquè ara diu, bueno, clar, és que s'ha de ser realista. Bueno, doncs s'ha de ser realista quan un el signa, també. Llavors, hi ha uns acords que s'han de complir, però insisteixo, no és que Esquerra Republicana els va posar sobre la taula perquè cregui que això va bé Esquerra Republicana, perquè va bé al país. Perquè el país el tenim com el tenim, amb uns malestars de la classe mitjana i treballadora, home, doncs que afecten també a infraestructures que no van com haurien d'anar. I crec, sincerament, doncs que aquest és el debat. No és el de pressupostos, és el de país. I el de país respon a uns acords i a unes fites que Esquerra Republicana va posar. Per tant, sobre el pressupost, encara no hem fet cap debat, perquè estem en el pas previ.
Però deuen tenir una opinió. Vull dir, és impepinable que, evidentment, vostès van arribar a un acord per l'IRPF i que el govern espanyol en aquests moments no està ratificant allò que sí que va votar pel Consell Federal del PSOE. Però al marge d'això, vostès, com Esquerra Republicana, tenen una opinió sobre els números que s'han posat sobre la taula. Són bons? Són dolents? S'hauria d'incrementar la partida d'educació? S'hauria d'incrementar la partida de salut? Volen l'IU gratuït? És a dir, no sabem què volen, què vol Esquerra Republicana. Més enllà de l'IRPF i el model de finançament, no sabem què vol pels serveis públics en aquests pressupostos que estan sobre la taula i que al final, si vostès arriben a un acord per l'IRPF,